Quantes veus, quants entramats, quantes històries ha ordit l'escriptora Nerea Pallares a la seva primera novel·la. Punt d'aranya, publicada per Iscopi, amb traducció d'Eduard Velasco. És un teixit perfectament meditat que dialoga amb forces ancestrals, amb el poder de les dones que han sostingut els fils de tantes vides al llarg de la història, artesania i memòria lligades pels punts i el sargit del temps. Una novel·la de mar, de boixets, de màgia i de vindicació, una trama de trames cosides amb l'habilitat dels aràcnids. Avui és un plaer rebre la Nerea Pallares per parlar de tot el que ofereix aquest llibre, Punt d'Aranya, i també de referents i veus a la literatura i la cultura gallegues, en companyia de la Paula Carreras, l'Anna Vallbona i en Jordi Puntí. Obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Pensabas que yo te quería, era buena, no te hue. De esa tu hermosura, no me enamoraba, hue. Ay, alala, ay, alala.
Som-hi, obrim, per tant, saludar la Nerea Pallares. Què tal, benvinguda?
Què tal, bons dies?
Com estem? Jordi Puntí, què dius?
Molt bé, hola.
Paula Carreras.
Hola, què tal?
I Anna Vallbona.
Hola, com anem?
Ja ho sabeu, avui parlant d'aquest Punt d'Aranya, en traducció d'Eduard Velasco, publicada per Periscopi, la novel·la de la Nerea Pallares, que comença amb l'arribada de l'Ari, aquesta noia que és una de les protagonistes, perquè n'hi ha unes quantes, al poble de Camarinyes, a la Costa de Morte, però comença sobretot, Nerea, jo volia començar per aquí si et ve de gust, amb una mirada. La frase primera és van ser els ulls, no? És a dir, comença, per tant, és una història de mirades, de punts de vista, de narracions, per descomptat, de veus i de trames, no? Mm. Per tant, jo crec que la primera frase no és gratuïta, van ser els ulls.
Mm. Sí, efectivamente, porque esos hoyos que abren a novela terán después una importancia fundamental, porque bueno, ya se avanza que non son hoyos humanos, non? Que algo está pasando ahí que entra en un plano sobrenatural.
Sí, exacte, la part sobrenatural, o fantàstica, o ancestral, o atàvica, o folclòrica, que també té una dimensió molt important en aquest llibre, i molt intencionada, no?, amb aquest paisatge de costa. Jo volia també començar parlant d'un dels, jo crec que és un dispositiu molt interessant que entra en joc en aquest llibre, que té a veure efectivament amb la noció de trama, d'entramat, no?, de les històries, de tal com l'entén fins i tot Genet o Roland Barthes, és a dir, tota aquesta cosa de la narració com a trames, fins a la meitat de la novel·la, més o menys, que som a la vigília de la Mare de Déu del Carme, un dia ben important en la història, que aquí sí que compareix la necessitat de desteixir. I llavors aquí el propi text també comença assumint, no?, com si fos Derrida, aquesta idea del text que es pot desfer i tornar a teixir. Per tant, tot això, hi ha aquí dues lectures de la textura i la destextura que estan ben lligades.
Sí, claro, a novela convoca esos dos movimentos justamente, ¿no? O de tecer y destecer. Y claro, esta relación entre tecido e linguaxe, algo que bueno, que o eixo fundamental de toda a novela, para mí tamén incluso o disparador o por qué escribila, ¿no? Uh-huh. Y claro, sucede que tecendo e destecendo, de alguna maneira, as realidades do mundo e a proposta que hai aquí pues, se pode ver afectada, ¿no?, con esos dos movimentos.
Sí, és molt bonic perquè tot el llibre anem trobant, no?, tot de metàfores que tenen a veure amb els fils, amb aquesta idea dels fils, també com a memòria, com a record, el sorgit, els boixets, que són no, fonamentals, perquè aquí, diguem-ho ràpid, una de les protagonistes, vaja, són totes les dones que fan totes aquestes feines, les puntaires, percebeires, conservadores, marineres, en fi, tot aquest món, però sobretot el punt de coixí, el sorgit, el teixir com a matèria, vaja, té la mateixa arrel que la paraula text, també, no?
Mm-hmm. Claro, que ademais dunha maneira moi clara, eu creo que máis que ningún outro punto de Costa da Morte. En Camariñas, todas estas labores que estás mencionando, non, están moi relacionadas entre sí. A relación co tecido que teñen estas mulleres é moi ampla, non? Entón son palilleiras, pero tamén son redeiras, percebeiras tamén, non? E realmente son labores que de alguna maneira son similares entre sí, no sentido de que, bueno, pois dependen moito pois incluso das condicións climáticas. Son traballos precarizados, son traballos feminizados en gran parte, e bueno, feminizado, precarizado moitas veces é algo que sí, vai sí. Da man, non? Desgraciadamente. Entón sí que é algo que creo que é moi propio do lugar, que non se podería pensar como unha forma de vida. Creo que está tamén moi ben sellada o propio territorio, non? Neste caso.
Que tu no ets pas allà, eh? D'originària no ets a Costa.
No, eu son de Lugo, son de interior, però bueno, d'espíritu...
Està molt bé, aquestes generacions, a més, diferents generacions de dones, no?, que anem trobant al llarg de la història, o de les històries, vaja.
Sí, que jo justament amb això que deies de que ets de Lugo i que no ets d'allà, pensava en com ha estat la feina que has fet de documentació del llibre o com t'has apropat a aquestes històries, perquè entenc que hi ha molt... O sigui, són unes històries que estan com molt arrelades a la costa de Camariñas, no, justament, que llavors no sé si hi has anat molt, si coneixes bé la zona, si has anat a buscar les històries in situ o no, o has tirat més d'imaginació.
No, houve un proceso de documentación efectivamente moi moi importante que pasaba por facer unha estadía en Camariñas, e claro, unha cousa é coñecer a Costa da Morte como galega e outra cousa diferente é buscar unha documentación moi concreta xa tendo a historia na cabeza e sabendo máis ou menos, porque sempre hai como descubertas que acontecen en durante o propio proceso de escrita, non? Pero sabendo máis ou menos que tipo de historia quería escribir, non? Entón sí que estive un tempo en Camariñas un pouco con esta ollada xa posta en ese tipo de historia, en documentación, pois un pouco de todo tipo tamén, non? Dende unha documentación que pasa por algo moito máis quizáis evidente no propio texto, que ten que ver pois co asunto do palillo, tamén con certo, non sei, léxico mariñeiro da zona e demais, que moi local, non? E tamén creo que simplemente con ese tipo de palabras xa directamente nos adentramos plenamente no territorio, pero tamén unha documentación que pasa por algo para mí máis plástico, que ten que ver con recoller o entorno e de alguna forma pois que as imaxes que literatura son algo que van máis alá do meramente visual, que se recollan notas que de alguna forma despois queden tamén reflexadas na prosa, non? Que para min era importante. Entón, ese tipo de documentación non se pode facer, creveu, se non estás plenamente mergullada no contexto, non? E claro, aquí realmente a vila de Camariñas e o mar da Costa da Morte pois é unha personaxe máis, non? Entón era moi importante para min, dende logo, facer esa documentación in situ.
Sí, sí, té aquesta presència també de paisatge selvàtic i tel·lúric i l'onatge també de l'Atlàntic, no?
Clar, jo estirant el fil, mai millor dit, de...
Avui ens en podem fer fals, avui, ens en podem fer fals.
Sí, sí, perdoneu. No, justament jo em despertava molta curiositat dues coses, no? Una és l'oralitat, perquè crec que el llibre crea una llengua, moltes llengües literàries possibles de l'adolescent. Hi ha moments d'oralitat adolescent, hi ha moments d'oralitat de món de poble, de pescadors, i llavors això, volia demanar-te una mica com has volgut jugar-ho, perquè en el llibre, crec que en la traducció al català d'en Velasco, doncs és molt interessant, perquè això es trasllada, aquesta sensació de diferents nivells d'oralitat amb diferents procedències i al servei de diferents coses, no? I això una mica com... És a dir, com va ser aquesta tria? Perquè podies haver-te quedat per entendre'ns amb l'oralitat de dir, tinc molt clar això, que hi haurà paraules de món de pescadors o de món de llegendes que ja ens situaran ràpidament, però no haver també posat l'altre adolescent, per entendre'ns, i que llavors crec que això provoca com un fregadís molt especial.
Claro, sí, para mí en oralidad era algo que tenía muy claro desde el principio, que tenía en esa construcción de voces, ¿no? Siendo una novela que en aquel lenguaje muy importante, que fai como una pregunta carón da lenguaje, pero también a atende moito a linguaxe e, polo tanto, a construción das voces, sí que teña moi claro que a realidade era algo que teña que estar presente en esa forma de expresión que teñan as mulleres da vila, non? E sexan da idade que sexan. Entón, por unha parte está, pois, claro, a variante dialectal fisterrá, que pois, a variante propia de Costa da Morte, recollida, cos seus rasgos específicos, pero tamén, o que distidas, claro, non falan igual, pois, lóxicamente, este grupo de palilleiras que andan polos 50 anos que as súas fillas adolescentes, non? Por lo tanto, tamén hai, pois, como unha recollida de idiolectos, de alguna maneira, porque tamén me interesa moito isto de que unha lingua final, como executamos despois cada quen a lingua na fala, non? E como se construen, polo tanto, esas voces, e iso tamén di moito de quen é cada quen, non? De quen somos. Entón, bueno, foi un traballo literario que sí que tamén hai un dispositivo, quero decir, claro, non pode haber unha transcripción literal, porque tamén para que de alguna maneira isto funcione a nivel literario sempre hai unha construcción, non? Hai un dispositivo concreto, pero sí que dende logo era algo que eu tiña claro que quería que estivera recollido, tamén que hubiera unha coralidade, polo tanto, porque a mí me parece que a historia é a das mulleres da vila e que, polo tanto, tiña que estar posta en boca de moitas e de moitas de distintas xeracións tamén, non?
Sí, sí. L'Eduard Velasco, hi ha una mena d'epíleg lingüístic que parla en part d'això en l'edició de Periscopi, certament, no? De com ha recollit tota la part dialectal, tota la feina dialectal de les diferents variants que aquí hi ha, i jugant també amb aquesta idea que és preciosa, a mi m'ha semblat, de les puntaires com a grans guardianes del llenguatge, no? Perquè, efectivament, construir, és a dir, la gramàtica dels fils per fer els punts, les puntes de coixí, és certament una forma molt visual. Tot el llibre també, de tant en tant, va jugant gràficament, no? I a vegades cal gramàticament, amb el llenguatge, amb la construcció, la deconstrucció, i això també és una filigrana, per dir-ho també, amb una forma de teixit.
Bueno, a mí que también me parecía muy divertido un poco revertir esta idea que tenemos de que hay algo muy doméstico, muy de ámbito privado, que realmente no, o tecer, ¿no? Y realmente no lo es, porque estas señoras están reunidas para tecer y cuando están reunidas precisamente, cuando pasan cosas y de ahí se puede revertir una situación de injusticia en este caso, ¿no? Pero también porque yo creo que tenemos esto asociado a algo que es poco amenazante, de cómo se va a hacer una revolución así, ¿no? Estas señoras que nos parecen... incluso esta novela están nunha idade por debaixo normalmente do que acostuman estar, non? As que son palilleiras en activo agora mesmo. Entón, tamén me parecía divertido isto de dicir, bueno, pois darlles un poder xusto con este acto de tecer, non?
I no és un poder menor, és a dir, fan efectivament la revolució d'una forma més molt espectacular que per la gent que no l'ha llegit no revelarem massa detalls.
Soc jo que no l'he llegit, vinc aquí en categoria de oient avui, però en canvi sí que és que m'interessa molt la relació entre català i gallec, allò que abans en una època se'n deien les llengües perifèriques, que per sort va quedar com oblidat, i m'interessa saber, per exemple, ara quan us escoltava, com rebia el lector gallec aquesta mena d'infiltració en el llenguatge popular i en el llenguatge d'aquestes dones. S'han llegit elles els teus textos, el teu llibre?
Sí, claro, y de feito para mí ese foi un punto importante, saber cómo ia ser a recepción en Costa da Morte, ¿no? Porque claro, como comentaba Paula tamén, que uno non son de Costa da Morte, son de Lugo e tampouco é esta miña variante dialectal, así que realmente en ese proceso de documentación que comentábamos antes, tamén unha parte está na propia lingua e na recollida,
¿no?
claro, e a verdade é que quedei contenta porque, bueno, de momento a presentación que fixemos en Costa da Morte foi en Laxe, que non foi en Camariñas mesmo, que aínda faremos esa presentación en abril, o 2 de abril, e foi boa, as señoras coas que falei e que sí que dicían que se sentían representadas a moitos niveis na lingua, por suposto, pero tamén na forma de vida, ¿no? E isto para min era algo moi importante porque ao final é unha historia que trata de darlle voz a elas, polo tanto é importante que se que asintan propia, ¿no?
Costureiña bonita, donde te los teus vestidos. Costureiña bonita, donde te los teus vestidos.
Teños na hucha verdados, ya y si, ya y no, para poñere os domingos. Teños na hucha verdados, ya y si, ya y no, para poñere os domingos.
Ciutat Maragda.
Costureiña
costureirinha bonita, dime dónde te la cama.
Som-hi, seguim a Ciutat Maragda parlant amb la Nerea Pallares d'aquest Punt d'Aranya, aquesta gran novel·la publicada a Periscopi. La tenim en traducció de l'Eduard Velasco i ara parlàvem d'aquestes, no només les costureires que canten Fuixen els ventos, sinó totes aquestes puntaires, efectivament, i tot aquest entramat de dones i de generacions i de veus que compareixen en aquest llibre. També les relacions i els nexes, de, per descomptat, d'amistat, de complicitat que es van teixint entre elles, no? I com les figures masculines, que en algun moment es rescabalen de la seva condició. A mi m'agrada molt la primera meitat de la novel·la, que són presentades com a homes amfibis, egoistes i absents. No? Que em sembla una tríada, Nerea, bastant contundent.
Claro, bueno, igual parece un poco cruel esta representación, pero creo que bastante realista, porque que realmente, nunha vila como Camariñas, en moitas vilas marítimas, sí que estiveron claramente marcadas, quizáis máis no pasado que na actualidade, pero pola ausencia masculina moitas veces, porque os homens ían alta mar, e a mí o que me interesaba aquí, pois poñer o foco en que pasa, entón, cando os homens están en alta mar, a vida en terra sigue acontecendo, non? E que son as que están sostendo todo en terra, ¿no? Porque iso é un traballo moi épico e moi moi complicado, ¿no? E son estas mulleres, ¿no? Entón, bueno, é certo que hai un retrato aquí de un pouco, creo que un retrato implícito, se cadra, máis que explícito, de esta condición destes homes que de alguna maneira, bueno, pois están, sí que efectivamente están pensando, se están poñéndoles por diante, e que realmente a labor de sostén recae en elas dunha maneira moi injusta moitas veces, porque non se aprecia, porque é unha labor que se fai en silencio, non? E que non se visibiliza o suficiente. E neste sentido creo que sí que retrata unha realidade que acontece, non? Tamén moitas veces cando se di que les eran os donos dos cartos, pois sí que realmente funcionaba así. Moitas das tarefas que facían elas, incluído o palillo, foi unha industria moi potente, pero os cartos recaían nos intermediarios masculinos, non? Entón, bueno, pois é un retrato realista.
A vegades, com passa tantes vegades, no? Ens han explicat les grans gestes marines d'ells, no? I els petits gestos d'elles fent tota la feina invisible és el que aquí, en part, suposo que reivindica.
Sí, mira, si vols, per tenir una mica de justícia poètica, recordo que hi havia hagut una llibreria, botiga, no sé si encara existeix, aquí a Barcelona, que era Sargadelos, que era una botiga on podies comprar ceràmiques, però també podies comprar puntes de coixí fetes a Galícia, me'n recordo, i llavors tenien llibres gallecs, no? Era una llibreria que hi havia a la Rambla de Catalunya, em sembla que era, o Mallorca, bueno, és igual, però en tot cas hi havia una presència viva i me'n recordo d'haver-hi entrat i comprar puntes de coixí o puntes una cosa d'aquestes per poder regalar, i tant.
Clar, i a mi de fet m'ha fet molta gràcia la idea de... És a dir, que l'he trobat realment il·luminadora, la idea de jugar amb el brodar, les puntes de coixí, com tu comentaves abans, no? Una cosa que ha estat sempre com lligada al món de les calaixeres, com qui diu, de, no? I de les àvies que t'ensenyaven les puntes de coixí, els brodats i tot això, treure-la en fora, com en un llibre, és a dir, com en un artefacte literari, i treure-la en fora en la possibilitat d'una, diguem-ne, venjança, revolució o acte de justícia, o de dir prou davant, justament davant d'aquesta invisibilitat o d'aquest estar denostat constantment, no? I en aquest sentit, a mi em feia pensar, és a dir, se m'ha connectat amb un llibre que vaig comprar per atzars no fa massa, que es diu Me fui como una tormenta. No sé si sonava o el tenies controlat, de Sara Herrera Peralta. És que he pensat, ostres, quin agermanament més curiós que es dona, perquè jo crec que hi està ben moviments de gent que no es coneix, però que aneu en la mateixa direcció, no? I en aquest cas, aquest llibre, el que fa és agermanar a tota la tradició del brodat via un artista com Louis Bourgeois, i relacionar el que tu deies abans, llenguatge, literatura, escriptura, amb el teixir, amb el brodat. No? I aquí em fa una novel·la assagística, però que parteix d'aquesta materialitat concreta de materials que han estat denostats, que Louis Bourgeois se la denosta fins fa 4 dies, no? I tot això. I em sembla interessant com això es pot posar al centre d'un llibre, d'un artefacte literari, d'un artefacte artístic de maneres molt diferents, no? Mm-hmm. I això em feia pensar de preguntar-te si existeixen realment museus de puntes de coixí en allà. Mm-hmm. Sí, això sí, d'una sí. banda, sí. No? Però també això, la idea de la punta de coixí, com se t'apareix de dir... No serà un mer acompanyament, sinó que serà el centre, uh-huh. el centre d'una revolució possible o d'un acte de justícia possible, uh-huh. diguem-li com vulgueu, que tindrà això, aquest fil conductor.
Pues bueno, comenzando por lo que dices de que creo que sí que somos moitas nestes momentos que estamos retomando estes fíos justamente e escribindo de alguna maneira sobre os mesmos temas, pode ser que sí, que
eu tamén... Pero o digo en positivo,
sí,
¿no?
Pero sino... eu tamén, porque tamén o digo como que hai pouco que fixen a descoberta dunha autora que dende un ensayo, unha autora mexicana, Penélope Córdoba, que ten un ensayo que se chama Texere, que saiu, bueno, poucos meses despois de que saíra Punto de Araña en Galicia, e claro, eu quedei moi sorprendida lendo o seu ensayo, escribinlle e tal, non? Porque me parecía que xa digo, ela fai dentro do ensayo, pero como establece toda esta relación tamén entre tecido, escrita, arquitectura tamén,
vale.
Moita mitoloxía mexicana, entón, bueno, o seu propio nome, Penélope, que ela tamén como revisa os mitos dende aí, non? E queda reconciliada tamén co seu propio nome, porque sempre lle parecerá que
tibera
un rol pasivo.
Que t'havies d'estar esperant allà teixint, que no avorrient.
Claro. Pero que realmente se dá conta de que non, de no. que non é iso, non? Que revisando un pouco a historia, Penélope estaba sostendo todo, non? Realmente,
sí.
Tom. Sí que é verdade que hai moitos paralelismos e creo que non será casualidade tamén que neste momento haxa este foco aí posto, non? Despois, polo que dixo, o Museo de Encaixe, sí, efectivamente, isto é real e o que está recollido na novela existe en Camariñas. E para min que sexa un caixe central, tomalo como elemento que articule todo en un outro tipo de tecido, tiña moito sentido, non? Por moitos motivos. Non deixa de ser esta historia, de alguna maneira, pois unha novela de misterio, non? Que lle rodea un misterio, e o propio encaixe en Camariñas é moi enigmático porque non se sabe como chegou aí, non? Está datado do século XVI, XVII, pero a orixe en concreto tampouco a sabemos, non? E realmente, bueno, hai moitas teorías que se recollen na novela tamén, e unha delas pode ser precisamente que fora unha forma autóctona, co cal isto deixa a porta aberta para contar unha lenda, que eu creo que o que claro, o que realmente está narrando aí toda a novela, non? Pero máis motivos tamén, como é unha eu creo que o que plantea a novela unha reflexión continuamente metaliteraria, esta relación entre tecido e escritura, tamén me parece que na súa relación co oco, o encaixe as redes de pesca, que ademais en unha vila como Camariñas están en continuo diálogo porque te das unha volta polo peirao e están postas no asfalto, non? E te das conta perfectamente de que son parte do mesmo, non? De que como non se vai facer encaixe aí si realmente, bueno, é un continuo, non? Eu o vexo claramente así. E me parece que nesa relación con particular, pois sí que, de alguna forma, para establecer toda esta metáfora coa escrita, para min ten máis sentido que ningún outro tipo de tecido, non? Porque as redes precisan dese oco para poder funcionar, o mesmo o encaixe co revés en vez para apreciar os calados, e o mesmo a escrita que precisa tamén deses ocos, deses silencios para que a palabra colla forza, non? Entón, aí sí que me parece que teña moita relación, non? E despois tamén, bueno, pois isto de que falamos de darlle a volta aos símbolos, que continuamente sucede na novela, pois tamén me gustaba esta idea de que algo que está asociado moi ámbito doméstico e de alguna forma algo moi inofensivo, aparentemente, pois que de pronto non o sexa tanto, non?
Anava a dir que a mi em fa pensar tot això en la meva àvia Marisa, que ella teixeix i fa puntes de boixí, i a mi de petita me n'ensenyava perquè em deia que, primera, que creia que totes les seves amigues que feien puntes tenien la seva edat i que diu, és que si no ho sabreu, si no us ho ensenyo, no ho sabreu fer. I llavors tenia com aquesta ànsia de transmetre d'alguna manera de generació en generació un ofici que ella creia que era molt important, no només per una banda estètica, perquè ella té tota casa seva plena de puntes de coixí que ella s'ha fet i que s'han marcat i que realment són precioses i que al final doncs, no deixa de ser una forma d'art, però també com un punt molt pragmàtic de dir, és que jo m'he fet les cortines, m'he fet les puntes de les estovalles, no? O sigui, li veia també com una cosa com molt això, no? Del dia a dia, molt utilitària i que la transformis també en una forma de revolució d'alguna manera, ho trobo molt interessant i pensava també, ara que dèieu això de Penélope, que la teva protagonista es diu Ariadna, vull dir que també hi ha una revisió, entenc, d'un mite femení, no? Que té a veure amb el fil en aquest cas, no?
Sí, sí, sí. Sí, esto está presente, no caso de Ariadna evidente, eu creo, pero tamén hai revisión de outros mitos ao longo da novela moi relacionados co tecido, non? Que algo tamén que, bueno, que me interesaba facer porque creo que xustamente pasa isto, que estas mulleres na mitoloxía ás veces nos chegan versións que non son moi satisfactorias, eu creo, para acompañar os tempos, non? E entón, pues, que hai que mudalas
para acompañar os tempos, me encantado. Xa o diré ara sempre xis para acompañar os tempos.
En el, això que deies abans de l'articulació del teixit com entramat, no? A partir de tot el... Tornant, jo van citar Genet, però potser qui millor explicava això era Júlia Cristeva, quan parlava de la literatura com un mosaic de cites constant, no? En diàleg entre elles mateixes, són fils que es van estirant els uns als altres, i efectivament hi ha tot de referents invisibles o una mena de capa intertextual aquí. Citaves, perquè clar, és inevitable pensar sense destripar res de la trama, en doncs en la presència també antiga, des de les moires gregues, no? Fins a, crec que a Galícia també hi ha unes moures que també són, vaja, formen part del folclore d'allà, de manera que tot això té una presència que també explica doncs, la cultura, la manera com miren i com han entès el món aquestes dones.
Bueno, también está por aquí metida Luis Bujoa, que mencionábamos antes, realmente sí que estas arañas, pues también de alguna forma eu asinto un poco deudoras desde Luis Bujoa, que para mí sí que tivo moita influencia, por eso que ás veces todas as influencias pode pasar por, bueno, pues por dende a literatura e non só, non? Porque estamos aquí en diálogo con moitas outras, non? E eu tamén me din conta co tempo que fora un referente importante porque, bueno, tive ocasión de ver varias veces as instalacións de Luis Bujoa e sí que é certo que estas arañas que te atrapan completamente teñen un pouco esta dualidade de algo que é protector pero ao mesmo tempo temible e creo que isto sí que de alguna forma encarna tamén as arañas da novela esta doble condición, non? Que bueno, que se convocan, que están participadas de moitas cousas, están as moiras, están a moura, como contabas, non? Pero tamén bueno, como arquetipo de tecedoras e tamén como encarnación, creo, de forza natural que se convoca con todas as da lei, é dicir que
sí, que pode...
Claro, claro.
I parlant de influències, com es construeix una escriptora en gallec la seva tradició? Perquè abans parlàvem, clar, la majoria, deies, no?, els homes, no?, la majoria de literatura que s'ha fet, sobretot és marinera, no?, des de Galícia, i és feta per homes. Aleshores, des del punt de vista d'una dona, com et construeixes aquesta tradició? Evidentment, suposo que la part estrictament lingüística, doncs, tens uns referents, però les lectures d'on venen per poder construir?
Bueno, que nos en Galicia temos a sorte de ter unha moi boa matriarca das letras que Rosalía e que realmente, claro, pois por exemplo na relación co mar e na descripción do mar da Costa da Morte dese mar bravo e que é unha personaxe máis, aí Rosalía é unha referente total, non? Entón, bueno, pois tendo unha referente así inicial xa é maravilloso. E despois... sí que é certo que hai autoras moi interesantes. Eu creo que nesta tradición, o que pode estar aquí tomando parte son moitas cousas, non? Este mar como, xa digo, espazo de emocional, de memoria colectiva, creo que sí que é unha constante en moita literatura galega. Pero tamén un certo elemento sobrenatural entendido de unha forma moi concreta que eu creo que nada ten que ver co realismo máxico sino que outra cousa, non? Que algo que está máis no territorio das lendas, que a min algo que me interesa máis, non? No que ten que ver coa revisión dos mitos, que creo que isto fixo moi ben Cunqueiro, evidentemente, non? E que tamén é un referente claro, pois nesa estela de escritores está, por exemplo, Begoña Camaño, que tamén revisita os mitos en esa liña cunqueiriana, pero para facelo cunha perspectiva de xénero xa completamente distinta, non? E de feito unha autora que reivindicamos moito este ano porque se lle concede por fin o Día das Letras Galegas, así que sí, todo o mundo está falando agora mesmo de Begoña Camaño, que ten unha obra curta pero moi interesante.
M'agrada molt el matís que no té res a veure amb el realisme màgic, perquè avui en dia tires una pedra i et surten 10 persones que parlen de realisme màgic i és una mica emprenyador. Ja ho era en temps de García Márquez, imagina't ara, no?
Sí. A mi, una de les coses que m'ha interessat molt també d'aquesta novel·la és la violència que hi ha implícita en aquesta història, perquè una mica seguint amb aquesta línia del que dèiem de la tradició marinera i de com el mar és protagonista i és un eix central de moltes històries, jo crec que quan el mar és protagonista d'històries que es tenen o protagonistes o narradors masculins, la violència té forma de crits, d'onades molt trencadores, no? de fins i tot violència física, cops de puny, no? O sigui, com una cosa molt això, com molt estrident, i en canvi aquí hi ha moltíssima violència, però com que ho articulen i també ho expliquen un grup de dones que estan acostumades a uns altres codis, al final la seva forma de fer front a la violència és una molt concreta i molt diferent a la que segurament estaríem acostumats en una història, no ho sé, movimento, de contraband, o en una història de mariners que senzillament, jo que sé, una història d'aventures, no? I m'interessava això també de com has volgut explorar la violència femenina i la ira femenina, no? Perquè hi ha dones molt enfadades en aquest llibre i s'enfaden d'una manera que no, segurament no s'enfadarien uns homes per reivindicar les seves coses.
Claro. Sí, bueno, es muy interesante esto que achegas, la verdad, porque sí que creo que como veniendo de una situación de violencia estructural y de pequeñas violencias cotías, al final, no sé si asumidas, pero desde luego habituais, coas que viven diariamente, certo que a forma de enfadarse non está feita hasta lidos, non? Non é como esta cousa quizáis máis testosterónica de estou cabreado e tal, non? Senón que é unha cousa máis de pois dunha reparación dunha injustiza que pasa por unha injustiza colectiva e estructural, e entón nese caso pois claro, non sei se se fais necesariamente dun lugar máis calmado, pero tamén ás veces, claro, esta ira que sae así de golpe pouco, tamén eu creo que a que realmente construe e permite que as cousas cambien é a que se colectiviza, se organiza, se leva por outras caldes tamén e se mantén, porque esta ira ás veces que sae así de golpe despois enseguida baixa, non? E aquí interesa tamén que sexa como unha ira, bueno, pois a que tamén sabe esta rabia que articula o feminismo, creo, non? Que fai de motor e que é moi saludable. Eu creo que a que un pouco está aquí de fondo, non? Tomando parte, e ao final tamén elas que son as que non teñen voz e están en silencio, ese silencio xustamente ao final acaba sendo un tipo de castigo, non? Sutil e non tan sutil, porque finalmente pois é un gran castigo, non? Pero realmente un pouco darlles da propia medicina, porque sí. O que le van a sufrindo moito tempo.
És molt interessant aquesta, una història que està construïda a partir de tantes veus, i la construcció de veus versemblants, perquè cadascuna parla diferent, és tan, tan important, acabi, efectivament, indagant al voltant de què vol dir tenir veu i què vol dir perdre-la, no? I les implicacions que té un cas i un altre, i efectivament, i per descomptat, que és gairebé un lloc comú, que puguin tenir veu les persones que no l'han tinguda fins al moment, no? I que pugui tenir conseqüències el fet de perdre-la.
Mm-hmm. Sí, claro.
En aquesta línia, jo crec que aquest llibre, pel que expliqueu, perdó, dialoga molt amb un llibre que m'han parlat molt bé, que vaig consultar amb un amic que coneix molt bé la literatura gallega, i li vaig demanar què passa amb la no ficció, no? I llavors em va parlar d'aquest llibre de la Carmen Balinha, que es diu Estoles que no no eren, i que és una història, és un periodisme, un reportatge periodístic terrorífic alhora, perquè és la història d'una sèrie de dones al manicomi de Concho, que és a prop de Santiago de Compostela, em sembla, no? Entre el 1885 i 1936 hi va haver una exposició fa uns anys que va treure a la llum un arxiu de més de 500 o de prop de 500 arxius i referents casos de dones que des de finals del 19 fins a la guerra, fins a la guerra civil, les van tancar allà per raons psiquiàtriques, perquè en realitat no eren psiquiàtriques, eren simplement persones, dones, que eren diferents i que tenien, doncs, per exemple, si alguna dona havia quedat embarassada sent soltera, la tancaven allà. Li deien, no està bé. Si alguna dona, per exemple, hi havia una dona que li agradava pintar i la família va decidir que no, que l'havien de tancar allà, perquè no, això de pintar... Això. I és un sanatori, m'hi has fet pensar també perquè surt... ho he llegit, eh? No és que l'hagi llegit jo, però surt en una novel·la de la Rosalía de Castro, també, que és com es diu El primer loco. I explica això, la història d'un... I a més és una novel·la que va escriure com dos o tres anys abans de que surti, que s'inaugurés aquest manicomi, i és fascinant. En realitat dic que és terrorífic perquè veus els casos que són molt, molt bèsties, i que, però que parla molt d'una època. A mi em feia pensar, llegir algunes històries, no? Per exemple, clar, es guarden les cartes que aquestes dones enviaven o rebien, algunes que no les deixaven sortir ja i es van quedar allà a l'arxiu, no? I llavors, per exemple, una diu, que és del 36, me l'he apuntat, querida prima Maruja, supongo que estás enterada por Ernesto de que me trajeron engañada para el manicomio. Y como el día 12 de marzo finaliza el trimestre, espero que me vengáis a buscar. No la van anar a buscar mai, no? Vull dir que hi ha molts episodis d'aquests, dones que demanaven llana per poder teixir, dones que estaven allà perquè la idea era com de reeducació. Vale, les tanquem aquí i les farem dones de debò, és a dir, que aprendran a cosir, aprendran a teixir, aprendran a rentar la roba, cosa que és terrorífica, no? I em fa pensar molt amb la... És molt d'una època, no? De finals del 19, principis del 20, però d'això, hi ha un cas molt, molt concret d'una dona que ve de Cuba, que ha estat a Cuba vivint, i quan torna no els agrada la família, no els agrada aquesta dona alliberada, i l'agafen i la tanquen allà dintre, no? I aconsegueix escapar al cap d'un temps, però que es passa uns mesos allà. I això, penso, hi ha o una altra, perdó, és que vaig recordant, una dona que la ingressen perquè diuen que s'ha tornat estranya, que li va passar alguna cosa, va tenir una visió i s'ha tornat estranya, i en realitat el que va passar és que la van violar. I la violació li va portar, evidentment, un trasbals enorme, i això va fer que la família, per aïllar-se-la, doncs, la posen allà, no? I em fa pensar en la literatura de la Víctor Català, o sigui, l'actitud, els contes de la Víctor Català, sobretot, que escriu a la primera època, van molt en aquesta línia, la vida rural de la dona, que d'alguna manera es revela i es subleva, i com la comunitat, i sobretot la comunitat masculina, intenta retenir-la i intenta domesticar-la, podríem dir, no? Crec que és un... no sé, m'ha semblat molt... molt no he llegit tots els casos, però n'he llegit uns quants, i m'ha semblat molt interessant, i crec que funciona com a diàleg del que vosaltres esteu explicant, no?
Sí, puede ser. Bueno, de fet, és molt interessant justo esta investigació de Carmen Baliña, efectivamente, i crec que pon de manifesto algo muy, muy importante, que d'alguna forma també està recollido en la novel·la, aquesta especie de vigilància que hay a Carón de certa identitat femenina, que no sé si quedou tan superada ou é tan antiga como estabas dicindo agora, yeah. Non? Porque eu estaba pensando, por exemplo, claro, na muller tradicional que trataba un pouco o franquismo tamén de impulsar e demais, que hai dous días e realmente está moi ligado a isto, non? Que sexa, pois incluso no que ten que ver coas tecedoras tamén había unha vontade de facer que esa muller que tece, que se dedica ás labores do fogar, que sexa precisamente en esa contorna do fogar onde se dedica esas labores e que non se reúna coas súas compañeiras para facelo, ¿no? Entón claro. Tamén me interesa, claro, iso por qué, ¿no? Porque ao final, si estás illada desa maneira, é algo que queda no ámbito do doméstico, do privado, cando non é algo tan privado, porque esa labor de sostén, precisamente aí o feminismo claro. Sobovelo moi ben, ¿no? Que isto é político, non é privado, porque sen isto o sistema non funciona, polo tanto, sí. Claro, entón, sí que creo que neste sentido é interesante justamente cando decidiron unha cousa colectiva, e realmente estas mulleres sí que se reunían para facelo xuntas, é un espazo máis, como podía ser o lavadoiro, como podía ser outro tipo de lugares de reunión, nos que se está tecendo algo neste sentido que é matérico, pero tamén se está tecendo algo que é bueno, que non é material, pero que é moi importante, outro tipo de rede, non?
Clar, és que sí, ara em fèieu pensar diverses coses alhora que se m'han acumulat aquí en un embut. Les diré ordenadament, però una sí que és aquesta idea de, tornem-hi, no? De com el teixir aquí es gira del revés, en el sentit que això, que tot sovint ha estat utilitzat també com no, d'acord, teixiu i no molesteu, no? Teixiu, feu les vostres puntes de coixí, les vostres trobadetes i us quedeu aquí en aquest racó de casa vostra i ja està, no? En aquest sentit que no, que això no tingui cap poder que vagi més enllà d'aquest àmbit domèstic que és on heu de ser, no? Això una cosa, i crec que en aquest sentit, ara has dit una altra paraula que és la materialitat, no? Jo portava a punt un petit exercici de literatura comparada de mans perquè va fer moltíssim...
De mans o de amants?
De mans.
De mans.
Sí, les amants queden per... o els amants queden per un altre dia, però de mans, de les mans amb què toquem i ens relacionem, perquè hi ha, d'una banda, el que ho heu esmentat, aquesta idea d'una violència com latent, no? Que i que ara quan dic latent faig anar les mans, però latent en aquest sentit que això, quan tu fas aquesta operació de no, quedeu-vos a casa, no, reunions però només vostres, que no serveixen per res, que no tenen un per res en l'aspecte de més enllà de la cosa utilitària, que resoleu milions de coses però que no cal que se sàpiga gaire perquè els que manem són uns altres, tot això... Això, penso que hi ha això i després hi ha el que ensenyen aquestes mans, no? Hi ha un moment de la novel·la...
A la pàgina 59, perquè la tinc apuntada. Sí, és el mateix que estic pensant, sí. Perquè hi ha un moment molt bonic, hi ha una vindicació, efectivament, de l'artesania i sí. De la manualitat, efectivament, de les coses que es fan amb les mans. No?
Exacte,
és
llegeixo en català, sí. Sí, home, sí. Però, no, perquè la novel·la diu «Les mans de les comares estaven com la teva, Xela, clivellades dels treballs, amb les arrugues de la carn que feien rius. Eren mans velles, quan encara eren mans joves, mans navegables per les arrugues. Amb aquelles mans havies fet les trenes de la Zoe de petita tants anys abans d'anar a escola, abans que fos una Zoe més gran i despentinada que volia dur la cavallera deslligada de les grans. Amb aquelles mans t'havien ensenyat les velles a enfilar els boixets, a passar els 50 grans del rosari que ja no resaves, a apedaçar les xarxes de pesca i a picar, a batre, a fregar, a mesurar, teixir, a adobar, a segar, a recollir, a carregar, a fer coses per als altres». Memorable.
Sí, és fantàstic. Per això et dic, la reivindicació de la manualitat, no? El sentit més literal, amb aquests boixets. Quantes vegades apareix la paraula boixets al llarg del llibre? Sí. És meravellós. Clar. I que bonica que és aquella imatge i que plàstica de penjar els boixets a la porta, no? Sense explicar tampoc massa coses a la trama, però jo crec que és un moment simbòlic també.
Sí, claro, sí. Pues mira, para mí justamente estas dues imatges eren importantes, no? Para dicir basta colgar os palillos, que Wichet en galego son os palillos, tamén esta das mans que comentabas agora, non? Porque realmente un pouco que se está narrando, eu creo que a través das mans justamente, de todos esses traballos que se fan, esas mans prematuramente bellas, tamén, de alguna maneira, é porque justamente para mí era unha imaxe moi clara de todas estas ocupacións que elas están levando a cabo, non? E que esas mans se encargan de cousas tan diversas e continuamente, non? Que están sostendo, que se di que nas súas cuncas están sostendo un mundo e que realmente é así, non? No diario, no día a día, non?
Clar, i amb el meu petit exercici de mans comparades, és que, clar, després, això, el llibre que us deia, Me fui com una tormenta de Sara Herrera Peralta, trobo un capítol que són les manos. I només un fragment, però m'ha fet molta gràcia perquè lliga amb tota la conversa, Diu, en nuestra cultura, la escritura está a lo largo de la historia representada por autores masculinos, y pocas escritoras. La narración de la historia nos permite conocer pocas mujeres y pocas de sus obras. Hoy en día, la balanza está del mismo lado. El bordado, al igual que la mercería, está, sin embargo, representado mayoritariamente por mujeres. Després esmenta Margot Glantz amb un assaig La modernitat empieza con la aguja. En fi, vull dir que realment hi ha un món increïble. I hi ha un moment que m'ha fet molta gràcia en aquesta reflexió relacionada amb les mans, que diu, en la escritura i el bordado de Louis Bourgeois oigo un grito. I he pensat que lligava amb punt d'aranya. I més endavant esmenta el que dèiem, no? Diu, no me atrevo a responder a la pregunta por qué la obra de Louis Bourgeois no fue reconocida hasta el final de su vida. A l'exposició del MoMA, amb 71 anys, diu, es casualidad que Bourgeois viera desarrollarse constantemente su producción artística tras ser por fin reconocida por la crítica y el público al final de su vida. I m'ha fet molta gràcia que aquí també ens ocupem de les mans i finalment acabo l'exercici de literatura comparada amb Laberinto Mar.
És que portem el mateix.
Sí, però portem, exacte, Laberinto Mar de Noemí Sabugal. Jo només n'esmento...
Sí, tinc la pàgina, si vols dir.
Jo la tinc aquí, però Laberinto Mar de Noemí Sabugal és un llibre periodístic sobre els mars de la península ibèrica conjugats de moltíssimes maneres. La resta ho deixo per un puntí.
No, perquè serà el mateix, però és igual, digues.
Hi ha un moment que l'Anime Sabó, l'autora de Castella Lleó, parla dels treballs de la dona en el món del mar. I clar, he pensat, ostres, hi ha un capítol que comença ocupant-se de les mans, bueno, d'una dona que s'ha dedicat a moltes, moltes feines, i llegeixo un fragment, perquè clar, és també, tornem-hi, una aproximació diferent a aquests treballs, a aquestes mans cansadíssimes de treballar i tot això. I diu... Y Kerne me enseña las manos como si con ese gesto pudiera explicarlo todo. Y tal vez sí, y Kerne me enseña las manos y paso los dedos por los callos duros que tienen las palmas. En las manos de Ikerne, la piel se ha engrosado hasta formar una orografía montañosa. Los trabajos de Ikerne Cercas Marcaida, que es vasca, son estos. Nescatilla y redera para el barco que tiene con su marido, limpiadora en una empresa de investigaciones marinas llamada ATSI, y desde mayo hasta septiembre o noviembre encargada del etiquetado de conservas de bonito para Euskolabel. De una manera o de otra, el mar está en todos los trabajos de Ikerne, por eso hemos quedado en el puerto de Bermeo, en el bar de la cofradía de pescadores. Tú mira las manos como las tengo, que no es ninguna broma, dice Ikerne, y ahora están bien, que no tengo sabañones.
¿Aquest el tenies controlat, Nerea, aquest text?
Pues la verdad es que lo tenía fichado para próximas lecturas, pero estoy realmente muy sorprendida. Sí que lo tenía fichado, pero por la cuestión marítima. No sabía que también estaba toda esta cuestión aquí, dos trabajos femeninos.
Sí, bueno, es que es un libro muy variado, ¿no? Y trata cosas muy diferentes. Y hay una cosa que a mí...
Llegendas, también.
Sí,
que también
aquí, la imagen que es muy bonita es la imagen, en realidad, que tiene a ver con el teu libro, de desenredar las xarxes, ¿no? La feina, cuando el seu marit arriba amb la pesca del dia, la feina és treure els peixos i desenredar, i això no deixa de ser fer una deconstrucció que alhora és una construcció, perquè al final les xarxes l'endemà han de tornar a estar bé per poder-les portar. Sí, també hi ha una altra cosa que crec que té a veure amb el llibre de la Noemí Sabugal, en general, que és el que és interessant, que és que quan parla del mar, sobretot del nord, del mar Cantàbric, hi ha, d'acord, no és en gallec, ella és de Lleó, però els seus avis viuen a Xixón, hi ha molta relació amb la costa. Llavors, la sensació és que comparteixen un món, no? Que hi ha, amb el món que tenen, que hi ha la literatura gallega del Marc, comparteix uns escenaris que són molt vius i que són això, que són molt creatius en el sentit que et provoquen i et donen molt material.
Seguim amb Ciutat Maragda i amb la Nerea Pallares, ara també amb la Mercedes Peón, que és una de les veus més espectaculars que he escoltat els últims anys de sortir de Galícia. Hi ha una exploració també, no volia deixar de citar-la, al voltant de dos tipus de desig també en aquest llibre, el desig amorós, per descomptat, no? Vull dir que l'àrea en algun moment determinat, també hi ha en diferents edats, i... Hi ha un desig també, per descomptat, que té a veure, amb al contrari, amb una reivindicació del jo, de la voluntat, de la llibertat al capdavall, no? Què vols que tuixa, li diuen, no? A una persona que no s'havia plantejat mai pensar només en ella, no?
Sí, yo creo que esto es un problema de género muy extendido, la verdad. Está puesto aquí con Katusha, pero que yo atopeía moitas de estas mujeres que, bueno, yo durante un tiempo como profesora tenía justamente a mujeres que rondaban os 50 años, igual que as mujeres da novela, ¿no? Y facíamos moitas prácticas que tenían que ver, era profesora de oratoria, que é unha cousa así un pouco xa totalmente outra era, ¿no? Parece. Sí que é verdade que facíamos moitas dinámicas poñendo foco nelas para que falaran dentro do seu propio desexo, porque isto é importante en comunicación, non? Para poder comunicar xenuinamente, e atopaba moitas situacións de bloqueo, precisamente, que estas señoras, que ademais tiñan tamén vidas moi distintas, non tiñan nada que ver con que foran nais e estiveran sempre pensando en outros, ou biografías moi moi distintas, pero era unha cousa moi repetida, era algo que eu vía que nos meus alumnos homes non pasaba, porque sí que estaban socializados neso, e que elas cando tiñan que sair a falar en público e facelo dende sí, era algo que as bloqueaba completamente, porque non estaban acostumadas a preguntarse que quero eu en primeiro lugar, non? E creo que nos pasa a todas, e que algo completamente transgeneracional, igual con distintas caras, pero creo que sempre estamos antepoñendo bastante o desexo dos demais, que ata certo punto está ben, porque non se trata tampouco de que vaya o noso primeiro a toda a costa, non? Pero bueno, sempre xa me entendedes. Xa me entendedes.
Sí, però és veritat que aquesta última onada del feminisme també ha posat molt el focus en això, no? En com la dona explora el seu propi desig, no només sexual, sinó en molts altres àmbits, i aprendre una mica a posar-lo sota el focus, perquè és una cosa que segurament no hi estem acostumades, per un tema senzillament com d'herència cultural, que ningú abans l'havia posat en el focus, i llavors és una cosa com que costa de fer. I en aquest sentit també, en aquest exercici que fas de teixir, desteixir, no? I la importància de desteixir abans de teixir, sense fer cap spoiler del llibre, perquè perquè recomano de veritat a tots els oients que el llegeixin, perquè atrapa moltíssim, però sí que hi ha com un missatge molt clar al final del llibre de la importància de saber escoltar abans de començar a dir tu les coses, no? I aquest exercici, que crec que pot semblar molt, molt quotidià o fins i tot gairebé simbòlic, trobo que no es fa prou. I és una reivindicació que crec que també té a veure amb moltes de les idees que per les quals lluita el feminisme. I si es fes més, en molts àmbits, en la comunicació és evident, però en molts altres crec que aniríem tots una mica millor. I en aquesta cosa, en aquesta mena d'exercici d'intentar imaginar un món més utòpic o un món millor, és una idea que has llançat en com gairebé com amb comptagotes, però que m'ha semblat molt interessant també, no? Com el escoltar abans de parlar, bàsicament.
Sí, sí, jo crec que, claro, que no em deixa de veure aquí una proposició, un exercici d'una nova ordre, i que per a construcció d'esa nova ordre, pues efectivamente, eu creo que todo pasa por unha nova sensibilidade tamén, non? E quizáis nesta nova sensibilidade hai moito do que estás a comentar, efectivamente.
Mandaronos a salvación en carabelas con ecos das súas cancións. Mandaronos unha misión de pel de coiro e caricias de lazón. Fixemos o mirica deriva, escribimos de unha oda dor. Berramos que querían calar, cantamos que nunca cantaron.
Som-hi amb les Tanxugueires, Es que nunca cantaron, aquesta que per cert forma part d'una banda sonora de rondalles, una gran pel·lícula, també hi ha alguna rondalla aquí, més d'una, en el sentit més literal, llegendari, no, d'històries en aquest punt d'aranya, tan ben teixida, tan ben tramada aquesta novel·la de Nerea Pallares, que ara podem llegir en la traducció d'Eduard Velasco a Periscopi, i que ens ha atrapat en la seva xarxa, com deia la Paula, d'històries, de veus, de polifonia, i de llegendes també, i d'altres coses que no explica perquè són en el llibre i per això val la pena entrar-hi. Gràcies, Nerea, moltes gràcies de debò, enhorabona i que vagi molt bé.
Nada, moltes gràcies a vos, foi un gusto.
Un plaer, Jordi, que vagi
fins
molt bé.
Fins un altre, que vagi bé.
Paula,
a reveure.
Vagi bé.
Amb la Núria Ventura, la Rosa Silvé, que vagi molt bé.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Vos son que nos atraemos, no nos llegó das estrelas, llegó unos das voces madre, das que esculpen a pedra, das que